Connexió ICAT amb Roger Seró. ICAT a generació digital.
Roger Seró, molt bona tarda.
Albert Murillo, què tal?
Molt bé. Has estat molt viatjant aquests dies a Barcelona, també a Sitges, no?
Sí,
Sitges,
Barcelona. Vaig anar ahir, que era el primer dia del festival, a veure unes quantes pel·lis, a veure de prop personatges. Aquest matí he matinat per anar a veure una pel·li a les 8:30. Aquí ho fem, veure pel·lis de terror, aquestes dues hores al matí, just per passejar una mica i venir aquí a la ràdio, aquí a Barcelona.
Molt bé, comencem amb la teva secció amb una estrena a dicat.cat. Què estem escoltant?
Sentim els Best Coast, que amb el seu nou tema My Lonely Morning, el meu matí solitari, han tornat a la selecció musical d'ICAT.cat. Aquesta cançó que sentim ha començat a sonar just fa pocs dies a ICAT. Els Best Coast, per qui no els conegui, són obligatoris, són un duet de Los Angeles format per Bethany Cosentino, que és aquesta noia que canta, una noia que és amant de la música dels 60, del rock surfero, del lo-fi, dels grups de noies en si, i vaja, és el llegat que ella té en el seu grup, i l'acompanya el multiinstrumentista Bob Bruno. Ells dos són Best Coast, que és un grup que va aparèixer fa relativament poc, l'any 2010, però ja el públic del pop independent hi va posar l'ull. I, de fet, des d'aquí també li van posar l'ull, des d'aquí dic Catalunya, perquè el mateix 2010 ja van actuar al Primavera Sound. Per tant, no és que no hagin vingut mai per aquesta banda de l'oceà. El tema que sentim, aquest My Lonely Morning, formarà part d'un EP que el publicaran d'aquí 10 dies, al Fade Away, i d'aquí poc doncs publicaran un disc llarg, que és un d'aquells grups que no s'adorma. Encara que treguin un EP, diuen, ara no anirem de concert a fer bolos. No, gravarem un disc llarg i més material pels nostres fans. Així que són els Best Coast.
És un grup que crec que li deu agradar molt a la Montse Virgili.
Sí, per què ho creus?
Perquè jo em passa amb la música dicat.cat que moltes vegades amb molta música que jo escolto em ve la imatge de la Montse.
Sí, com que és veu femenina amb un so una mica lo-fi, és possible que et recordi a la presentadora del Cabaret Elèctric.
Sí, sí, doncs jo crec que li agrada. Tu creus que sí que li agrada?
T'ho recalco. És més, ahir el Cabaret el feien en directe des de Sitges.
Sí, correcte.
Jo no vaig arribar a temps, però vaig arribar per veure pel·lis de terror.
Doncs això, tornem a parlar del Festival de Sitges. A la primera hora hi hem connectat en directe amb el nostre company Francesc Xavier Blasco. I és que, per uns gustos o per uns altres, tot l'equip del Generació Digital estem molt atents al que passi en els propers dies al Festival de Sitges, i de fet sempre ho hem fet.
Sí, i també els experts, dicat.cat, el programa que fem l'Albert Miralles i un servidor. Ahir mateix divendres vam entrevistar a Mike Ustenc, el dia de la inauguració del Festival de Sitges. El nostre entrevistat va ser el subdirector del festival, la mà dreta d'Àngel Sala, per dir-ho així, que ens ha explicat tot el que donarà de si el Sitges 2013 i ens valorava el present d'aquest festival. El que us vull destacar de l'entrevista d'ahir és la campanya viral per internet que han preparat per començar a escalfar l'ambient. Ja fa setmanes que van engegar una pàgina web que es diu discoversatanism.com. Una campanya viral, i quan dic viral és en tots els sentits. És una web totalment fora de la URL de Sitges, una web que és tal qual, descobreixelsatanisme.com, i és una web molt amable, és blanca i taronja, sembla ING Direct, és una web de pur màrqueting, o sigui, sí. Surt com d'anuncis de banc, surt un senyor gran, una família, uns nens petits, dient, descobreix el satanisme, i et conviden a entrar-hi. De fet, ara, abans d'entrar jo a l'estudi, en Sergi Ferreter, que està al control tècnic, ens deia, és tan maco això que et dona ganes d'entrar-hi.
Òbviament
és una broma, sí, òbviament és una broma, però és una forma d'això serveixen les campanyes virals, no?, per donar, diguéssim, força al teu projecte de forma totalment paral·lela i sense esmentar-lo. Aquesta web, heu d'entrar-hi, també té vídeos que no us heu de perdre, i ara sentirem un fragment d'aquests vídeos i també un fragment de les paraules de Mike Ustenc, el subdirector del Festival de Sitges.
Satan loves us all. There's really nothing to be scared of.
If there are so many goods in the world, it's because no one really convinces you.
Si heu vist la nostra publicitat, diguéssim que aquest apropament cap al satanisme, òbviament, per tots els públics, i és una broma que hem volgut fer amb molt bon gust, per cert, per part de l'agència de publicitat Xina, que es diu, és el nom de l'agència de publicitat, però jo, a mi m'agradaria que fos una metàfora també del cinema fantàstic, és a dir, aquest satanisme, aquesta broma que fem, sigui una mica un reflex del que és el ser fan del cinema fantàstic. És aquesta secta, entre cometes, però que en el fons s'ha convertit ja en un domini importantíssim i molt plural, també.
Eren les paraules de Mike Hostein, que de fet parlava de la campanya viral i del lema, perquè és molt important per el festival aquesta història.
De fet, és un dels temes d'enguany, i a més al mateix cartell de Sitges apareix un cotxet de nadó amb flames que clarament fa referència a la pel·lícula La semilla del diablo, de Roman Polanski. De fet, des de la mateixa organització de Sitges han parlat, que tot i parlar òbviament de ficció, de cinema, doncs parlen del mal, que avui en dia no té aquestes formes, amb banyes, amb trident o en forma de pel·lícula de Polanski, però que té altres formes, segurament en forma d'empreses o de governs. Això ja és en la valoració de cadascú. Però, com sempre, la fantasia i la ciència-ficció parlen d'això, parlen de la humanitat. Podem recuperar l'entrevista que li van fer al Mike Hostein a icat.cat/experts, amb qui van parlar també de canibalisme, de gore, del cinema català de terror, que està totalment en alça, ja té una vocació totalment internacional, i vaja, que ho sabeu molt bé, això, els oients del Generació Digital.
Per cert, abans de continuar, i parlant de campanyes virals, heu vist el vídeo de campanya viral de Carrie? On hi ha unes noies...
És una broma. És com una càmera amagada, sí. I per explicar-ho així fàcilment, una noia és l'única que no sap que tot el sobrenatural que està passant al seu voltant és de mentida. O sigui, es munten una escena de Carrie, en plan com si tingués poders telekinètics un personatge, i llença algú contra la paret, comencen a volar llibres, i una pobra noia és la víctima.
No, de fet, la víctima són tots els altres, perquè...
Però no, és que jo trobo que no, trobo que alguns són extras.
Sí, fet, a l'inici del vídeo veus les persones que, de fet, són les que estan al costat, que ho saben.
Però jo no sé quants, si és només una o és més gent que
fem una
sap
cosa,
o no
fem
sap.
Una cosa, pengem aquest vídeo al nostre Twitter del programa i que la gent opini a veure qui creieu que està ja posat allò en el ajo.
Ja veieu que és més útil que un tràiler, fer un vídeo viral. Sí. Perquè el tràiler ja veuràs la pel·li de Carrie, aquest remake que en faran, però un vídeo viral sempre dona més comentaris.
Però sobretot el que més m'agrada és veure la cara d'estupefacció quan veus coses sobrenaturals. És que realment... Que
sí, la Carrie original, el llibre, sabeu de què va. Aquella noia que amb poders que quan explota, doncs...
Explota.
Doncs, han muntat un bar amb tots els fils transparents, amb tots els efectes, perquè algú pobre es pensi que realment estan passant coses sobrenaturals en aquell bar.
Per cert, molt bona pinta d'aquesta nova edició, aquesta nou remake de Carrie, almenys en el vídeo, en el tràiler que hem pogut veure. Jo tinc moltes ganes de veure.
L'actriu, començava a ser una nena
a Kick-Ass,
ara de sobte s'ha fet dona, li han posat a la portada de la pel·lícula un corsé, i està espectacular.
Sí, això passa en totes les joves actrius, eh? Emma Watson, que abans era Hermione, ara és la nova protagonista de la pel·li de la Sofia Coppola, que estrenarà en breu, i vaja, ja no és tan innocent.
Anem amb més música.
Sentim el grup britànic supermític d'esca, els Madness, i a més, Albert Murillo, te'ls estic punxant com a tu t'agrada, sense remasteritzar.
Bé.
Aquest tema podria ser un caset, això que sona. Mira, sentiu-ho. De fet, és una cançó de l'any 79, podria ser un caset, no ho és, està sortint d'un ordinador que tenim aquí a l'estudi, però vaja, que no ho he passat per cap filtre, està bolcat directament. I parlem dels Madness perquè 32 anys després d'estrenar-se, la banda londinenca torna a llançar la pel·lícula de culte Take It or Leave It. Així que atenció documental, és un biòpic dels Madness, publicat originalment l'any 1981, sobre la història dels Madness, que llavors només tenien 5 anys d'història, però clar, no pots saber on anirà a parar el teu grup. Però per tant, és també un documental interessant que més combina la comèdia, una mica de drama, perquè els 7 membres d'aquesta banda Madness ja sabeu que són de fer una mica de teatre, no només de fer escar sobre l'escenari.
Correcte.
És un film, aquest Take It or Leave It, com diem, de l'any 81, que va ser produït, escrit i dirigit pel productor de la banda, en Dave Robinson, i just aquesta setmana, fa menys de 7 dies, s'ha rellançat, ara sí, en DVD, som a l'any 2013, i a més el pack és per col·leccionistes, inclou el CD de la banda sonora de la pel·lícula, que mai abans s'havia publicat oficialment com a àlbum, com a banda sonora, només existia el documental. Doncs és aquest pack del documental, el CD, i també material inèdit, que no es va incloure en el primer llançament, que no pot faltar a qualsevol rellançament que es presti.
Escolta, el documental ens encanta, però la ficció extrema i inversemblant també. Dic això perquè aquesta setmana he vist que parlàveu de Quentin Tarantino al web dicat.cat.
Sí, és un d'aquells personatges que sempre ve de gust citar, i més encara quan fa una cosa que estic segur que tots els que seieu en aquesta taula, Gina i tothom, us agrada. Els tops. tot el que són llistes. Hi ha gent que ho critica perquè comença a fer valoracions sobre escalar la cultura. No, volem rànquings. Volem rànquings. És igual si és un top 10 dels meus 10 jocs de plataformes preferits publicats entre el febrer i el juliol de l'any passat. Sempre mola un top. I més si ho fa Quentin Tarantino, que acaba de fer públic, encara que estem a l'octubre, el seu top 10 de pel·lis del 2013. Mm-hmm. Encara queden alguns mesos, però ell ja ha fet la seva llista.
Ja diu, ha tancat l'any.
Sí, 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 us la repasso. Tenim Afternoon Delight, una comèdia negra que va passar per Sundance. Mm-hmm. El segon, Antes de Medianoche, pels romàntics, de Richard Linklater. A mi em va agradar més en Scanner Darkly, però sé que us agrada la Julie Deppli, aquesta història d'amor. Blue Jasmine, de Woody Allen, l'heu vist? No, s'estrena el 15 de novembre, quan Tarantino ja l'ha vista. Expediente Warren, rotllo sobrenatural, sé que us agrada. Drinking Buddies, algú l'ha vist? Ha arribat aquí? No, no ha arribat aquí.
Va arribar. Sí, el que passa que no
va estar una setmana. Tarantino diu que ho és. Més, Frances Ha, atenció, Frances Ha, pel·li indi en blanc i negre, va passar pel Festival de Cine d'Autor de Barcelona. Per tant, alguns l'heu vist, i modèstia a part, jo sí, jo hi era. Una pel·li tan bona que estic segur que cap exhibidor s'atrevirà a projectar-la, però, atenció, la podeu anar a veure al Cine Somzeig de Sants, cine que es va inaugurar fa només 8 dies, un cine d'autor que s'acaba d'inaugurar a Barcelona. També projecten aquesta pel·li que ha entrat en el top 10 de Tarantino. 7, Gravity, d'Alfonso Cuarón, ja la coneixeu.
Excellent.
8, Kick-Ass 2, què podem dir de Kick-Ass? Us ha d'agradar, i a Tarantino també. The Lone Ranger, també l'ha posat el Tarantino a la seva llista, us va agradar, vosaltres direu. I This is the End, la desena.
This is the End, no m'ho puc creure, perquè
Puerga és
dolentíssima.
No, una pel·li ideal per cinèfils, que ens agrada la paròdia.
Per cert, la llista que ens has fet, que és de més a menys o de menys a... Com va?
No, l'Oient Audaz haurà vist, estimat Murillo, que l'hem fet per ordre alfabètic, perquè el Quentin no ha definit ordre. Ha dit, són aquestes 10 i prou. Podeu veure el tema que n'hem fet a icat.cat, en podcast i tot, o podeu anar a altres webs, com variety.com, que també en parlen, però no és tan guai.
I per cert, no podia fallar que ens portes un còmic, no?
Mira, i us el regalo i tot.
Què dius? Un
còmic.
Fantàstic.
Us porto un còmic que no és cap secret amagat, no és cap bomba, no és cap novetat. És senzillament un títol obligatori que vull que tingueu. S'acaba de reeditar la novel·la gràfica, per dir-ho així, Ghost World, de Daniel Klaus, un dels autors patrons del còmic indie dels últims anys i, diguéssim, el rei del còmic d'autor americà dels anys 90, amb el seu estil estrambòtic i visceral. Sentim la banda sonora de la pel·lícula, per cert, la pel·li Ghost World, que es deia igual, de l'any 2001, i apareixia Scarlett Johansson, ningú sabia qui era, però la van veure els que ens agradava Daniel Klaus. Uh-huh. Aquest còmic Ghost World, de l'any 93, és el més famós de Daniel Klaus i segurament ja tota la seva vida aquest serà el seu títol més famós. La Cúpula, aquesta editorial barcelonina de còmics, l'ha reeditat en una edició no de superluxe, que seria poc propi, perquè si el còmic indie, si el fas de superluxe, dius, què té això d'indie que costa 49 euros? Bé, doncs no, és un format molt portable del còmic de Daniel Klaus que, com us dic, igualment s'ha de guardar per tota la vida. Jo trobo que és un títol útil per entrar en l'obra de Klaus perquè és el que més s'assembla al que seria una novel·la gràfica, amb les seves trames i els seus personatges, potser l'única en tota la història, en tota l'obra de Daniel Klaus, perquè la resta són històries més inquietants, més fosques, més curtes, que també molt entrar-hi. Mm-hmm. En aquest segle, les seves obres, diguéssim, ja són més d'autoconsolidat, que no ha perdut el seu estil, però si no el coneixeu i no el teniu, Daniel Klaus Ghost World, el que publica la Cúpula ara de nou, doncs l'heu de tenir i us el regalo. És més, fem un joc o alguna cosa.
No, fem una cosa. Tu ens els has portat. És preciós, absolutament preciós. No sé si esteu d'acord amb mi. Sí, m'encanta el color que utilitza. Jo no sóc expert en còmics, però la veritat és que...
És una gamma tot de blanc i negre i un to de verd.
Sí.
En els seus últims còmics ho ha fet, com en Wilson, que cada pàgina era una gamma única. En aquest còmic de l'any 93, com us dic, era tot en blanc i negre i tons de verd.
Doncs la setmana vinent el regalarem juntament amb el regal que toqui la setmana vinent i explicarem com fer-ho i fer-ho una mica difícil perquè ho pugui tenir.
I jo el deixo aquí i ja ho manegueu.
Ja ho farem nosaltres.
Jo ja el vaig llegir fa anys.
Sí, certament. No, aquest suposo que el tens a casa, no?
Sí, sí, sí.
Molt bé. Aquests còmics apareixen en diferents tipus de formats? És a dir, sí? Ara estava pensant jo amb la tapa dura d'una edició de novel·la.
Sí, clar, una cosa és que, paral·lelament, amb els anys s'ha anat com dignificant, que trobo una absurditat, però bé, aquí cadascú el seu, els còmics, i han fet edicions més xules,
sí.
I per l'altra, s'ha vist que el que és recopilatori també tira. Per tant, són com els dos motius per fer edicions, diguéssim, maques, però aquesta és més que única.
Doncs ja sabrà, moltes gràcies.
Albert Murillo, un plaer, eh?